Aquest cap de setmana han passat coses molt interessants. Per exemple, el Cosmòpolis ha omplert de literatura el CCCB aquest cap de setmana. Aquesta trobada bienal, programa d'escriptors, filòsofs, científics, músics, cineastes, contacontes, dibuixants de còmic, guionistes, periodistes, bibliotecaris i editors per parlar de la creació literària, però més enllà del paper. Una de les converses que ens han semblat més interessants és la que dissabte a la tarda va moderar en Carles Sora, expert en cultura digital, investigador i professor de l'àmbit de comunicació interactiva del Departament de Comunicació de la UPF. Bon dia, Carles, com estàs?
Hola, bon dia des del telèfon, com esteu?
Bé, amb el Carles, i sí, diu des del telèfon perquè ja hem mantingut unes converses i uns debats també a xarxes les últimes hores, eh? Escolta, la teva xerrada es titulava Intel·ligències Artificials Creatives. Quines són aquestes intel·ligències?
Doncs sí, el títol que vam proposar era aquest, però jo crec que després de la taula el canviarem per activitats o algoritmes que ens ajuden a ser més creatius, perquè el que volíem era mostrar el que s'està, una sèrie de tendències o mètodes o tecnologies que s'estan fent servir des del 2014 a 2015 per treballar en l'àmbit creatiu dintre d'aquest gran àmbit de la intel·ligència artificial.
Clar, per tant, no marginem l'algoritme, que hi ha algoritmes bons, perquè ara sí que és veritat que hi ha com tendència a pensar que els algoritmes porten coses negatives a les nostres vides, i no és així, no? Ja podem crear narracions gràcies als algoritmes.
Sí, exacte, però no només narracions, narracions, textos poètics, fins i tot pintures, música automatitzada. És a dir, sí, és interessant el que deies. Per una banda, hi ha aquesta... És a dir, tot el món de la intel·ligència artificial té aquesta visió una mica negativa, frankensteiniana, fins i tot, de que les màquines es faran control dels humans, no? I és cert, és a dir, hi ha aquesta qüestió de la... de l'atac de les màquines contra els homes i els algoritmes i el control que exerceixen i és una qüestió molt, molt present i és un debat que realment és present i és important, però hi ha aquesta altra tendència o manera d'entendre-ho, que és la capacitat creativa també dels algoritmes, de la intel·ligència artificial i de les tecnologies. I en la taula vam debatre sobre això, vam debatre sobre si realment aquestes màquines poden arribar a ser autònomes i crear peces musicals de manera autònoma, o peces o art, per exemple, que es vengui, com està passant, i vosaltres n'heu parlat algun altre dia, sí. En el programa, que s'han venut peces creades amb intel·ligència artificial.
Bueno, i hem parlat del debat de l'autoria, no? Perquè si això ho acaba fent un algoritme, una màquina, qui és l'autor d'aquella
sí,
creació?
Bueno, realment, un dels punts on vam arribar a la taula és que al final és a dir, no són independents de nosaltres.
Ens va
agradar molt la idea que va sorgir en la conversa de la pròtesi, no? La intel·ligència artificial com una pròtesi creativa que de fet ens permet amplificar les nostres capacitats o competències creatives i fins i tot arribar a descobrir espais de manifestació artística amb els que desconeixíem, no? I aquesta idea de la pròtesi a mi m'agrada perquè ens porta a la idea de la conversa creativa, no? Entrar en una conversa amb la màquina. I respecte a això, hi havia, per exemple, un projecte, que no sé si n'heu parlat algun dia, però que és molt interessant, és un projecte que es diu Magenta Project, que de fet és un petit grup de recerca dintre de Google Brain, i es dediquen a fer projectes de intel·ligència artificial vinculades amb la música. I un dels projectes recents que ha desenvolupat aquest petit departament és un petit agent intel·ligent amb el qual tu li entres un ritme sonor, com si fos una bateria, i segons l'anàlisi d'aquest ritme i del patró del ritme, et fa una resposta, et retorn. I aleshores tu com a músic li tornes a respondre, no? Llavors és com crear, de manera en temps real, una conversa entre la màquina i, en aquest cas, l'artista.
Home, en aquest cas sí que va haver-hi una competència aquí al Cosmòpolis amb poeta Josep Pedrals competint amb una màquina fent poesia.
Sí, sí.
Això com va anar?
Jo no em vaig quedar fins al final, però vaig veure al principi. O sigui, l'experiència en si em sembla ja fantàstica i fins i tot crec que marca un punt d'inflexió a la història de la poesia catalana, no ho sé, faig broma, però crec que realment és molt significatiu el que va fer Tall Estampa amb Josep Pedral. I era un combat entre sonets que escrivia el poeta Pedrals en aquell moment i sonets que treia la màquina. Atenció, perquè la màquina estava entrenada, que el concepte d'entrenar també és una mica confosa, si em deixes després ho comento, però la màquina estava entrenada amb sonets del poeta, però també amb molts altres versos d'altres autors.
Una barreja de diversos.
Exacte, era una barreja, no? I aleshores competia... O sigui, no era Pedrals contra Pedrals digital, diguéssim, sinó que era Pedrals contra poesia catalana. I va guanyar, pel que m'han dit, el Josep Pedrals.
Pedrals va guanyar poesia catalana.
Com?
Home, no, això, que Pedrals va guanyar a la poesia catalana...
Sí, sí, podem dir-ho així, exacte, podem dir-ho així. I deia que això del concepte de... Una de les idees que també crec que van ser bones a la taula és que fem servir malament el concepte, alguns dels conceptes dintre l'àmbit d'intel·ligència artificial, i normalment tendim a antropomorfitzar massa les màquines i els hi creem unes expectatives de coses que no poden fer, no? Llavors, per exemple, parlàvem del concepte d'aprenentatge, i Carme Torres, una de les científiques que formava part de la taula, m'insistia en que les màquines no aprenen. Les màquines analitzen i gestionen una quantitat de dades immensa, molt, molt gran, dintre de l'àmbit del Big Data, i que segons el que nosaltres li entrem, reacciona i responen d'una manera o d'una altra, però que realment no aprenen, que l'aprenentatge és una altra cosa que té moltes altres implicacions.
Sí, la Carme Torres ens ho ha dit aquí diverses vegades, que les màquines mai acabaran guanyant els humans, no? Vull dir que...
Bueno, això ningú es va atrevir a dir-ho,
no?
Però que realment no estem en aquest moment, això està claríssim, sí.
Escolta, doncs re per acabar, Carles, una cosa, això vol dir que aquí veu fer interacció... Quasi com el que fa Netflix, no? Perquè l'última vegada que vas estar aquí vam parlar de Bandersnatch, aquesta primera pel·lícula interactiva, i Netflix ha anunciat que el dia 10 d'abril estrena el nou projecte interactiu You vs. Wild. Això tu vas pronosticar, vas dir, això no serà la primera, no?
Sí, 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 ja ho preveiem, que no seria la primera. Ho tinc marcadíssim al calendari, estaré a primera hora per veure-ho. I sí, no, és molt interessant el que està fent Netflix, ja ho hem comentat. El que passa és que dintre de l'àmbit de la intel·ligència artificial i la creativitat, jo crec que aviat, i això sí que no trigarem gaire, en veure pel·lícules que estan generades de manera automàtica a partir d'una base de dades d'arxius d'imatges i de sons i coses així. D'això segurament no trigarem gaire en veure.
Fascinant. Gràcies, Carles Sora.